Informe Especial, un programa de Ràdio Porreig, editat i presentat per Josep Genescà.
Hola, bon dia. Avui us parlarem de dos llibres. El futur és una petita flama, de Jordi Nopca, que ha estat publicat per Proa. L'altre llibre és de Columna, Una dona qualsevol torna a casa, de Jo Alexander. Parlarem amb aquests dos autors i ho farem començant per aquesta novel·la que ens endinsa com si fóssim un observador real en un món on les passions humanes fan justícia pel seu compte. Una dona qualsevol torna a casa és un festí per als lectors més exigents i amb més fam de sensacions a flor de pell. Parlarem amb l'autora, Jo Alexander. L'altre llibre que us presentem és El futur és una petita flama. Conversarem amb l'autor, Jordi Nopca. És un llibre que ens parla de tenir un fill i que et canvia la vida. Per la parella de joves protagonistes d'aquesta novel·la, l'arribada del petit serà un trasbals i alhora una alegria que marcarà el seu dia a dia, al qual s'aniran afegint els maldecaps de la tornada a la feina i la creixent inestabilitat política i social del país. Parlem en un món on viuen i que s'assembla al nostre. Tot i la diferència dels personatges, aquests llueixen la seva animalitat. I és que El futur és una petita flama, ens combina amb encert l'emoció i la ironia i unes propostes realment senyals, sempre tenint en compte que els protagonistes són animals. Parlarem amb Jordi Nopca.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
I avui us vam parlar d'un altre llibre, un llibre que ens porta a descobrir un títol, Una dona qualsevol torna a casa. Aquí ens diu, i de què parlem? D'una història d'una persona? Una dona qualsevol torna a casa? Sembla que fa referència només a una persona. Però bé, volem anar molt més enllà. I avui us parlarem de gairebé una col·lecció de contes. Són 10 contes. 10 contes que ens porta a aquesta obra, que ens submergeix en un univers de personatges diversos, presentant-nos en un moment precís en què les seves vides fan un gir inesperat. De tot això en parlarem amb Jo Alexander, autora de les novel·les Estranyes criatures, L'invernacle i Palàs i Héctor. Parlem d'aquesta autora, que a més ha treballat en el món de la televisió com a guionista, presentadora de notícies, reportera en programes com La Bona Vida, i a més ha col·laborat en espais de Catalunya Ràdio i Mataró Ràdio. També ha escrit ressenyes de llibres per al suplement Què fem de La Vanguardia. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé. Molt contenta d'estar aquí amb tu, gràcies.
Avui, aquí en Parlem de Llibres, tenim un llibre força curiós, no? Ens parla d'un títol, com deia jo, que fa referència a una persona. I, en canvi, tu no ens parles d'aquesta persona, també, però només en un dels capítols. Els altres, evidentment, ens porten a analitzar diferents aspectes de la vida. Com neix aquesta història?
Doncs aquesta història va néixer de casualitat. Jo estava escrivint una novel·la en aquell moment, estava a meitat d'una novel·la, m'havia quedat bloquejada, com ens passa a tants escriptors, i afortunadament em va trucar el Pit Espanyol, que és un agitador cultural molt estimat pels escriptors, i em va dir, escolta, publicarem un altre llibre amb les Germanes Quintana. No sé si coneixeu a les Germanes Quintana, que és un col·lectiu d'escriptores, i de tant en tant doncs publiquem llibres conjunts, no? I em va dir, publicarem un altre cop amb les Germanes Quintana i ho farem amb un llibre que es dirà Assassines. Vull que escriguis un conte d'una assassina, jo. em va fer aquesta proposta. I arrel d'això, arrel d'escriure aquest conte d'aquesta assassina, vaig pensar, ostres, això se'm dona bé, m'agrada aquest format curt, no?, de relat, i m'agrada també escriure sobre una temàtica criminal. Era una cosa que jo no havia fet mai abans. I mira, em va semblar una manera d'escriure com molt meva, no? I vaig decidir continuar escrivint contes de temàtica criminal amb el mateix ingredient, sempre una dona que mata un noi jove. I d'aquí va néixer el llibre.
Déu-n'hi-do, eh? Una dona qualsevol torna a casa ens infiltra com si fóssim un observador real en un món on les passions humanes fan justícia pel seu compte. Aquesta seria una petita definició d'aquestes sinopsis que trobem al llibre. Però què et va inspirar realment a cada una d'aquestes històries? Perquè és que n'hi ha moltes. Els títols dels contes són molt suggeridors, no? I a més, suposo que això cada un representa una originalitat.
Sí, depèn del conte. Hi havia moments, per exemple, en què sí que vaig tirar d'idees que jo tenia guardades, com per exemple escriure sobre un franctirador, no? Aquí va ser una franctiradora, o escriure una història molt americana que passava en una casa molt americana, les típiques, no?, els típics barris dels suburbis americans i tal. Eren un parell de contes, eren un parell de projectes que tenia jo guardats i que vaig tenir l'oportunitat d'escriure, no?, en aquest cas, clar, perquè un cop pots fer, podia fer 10 o 12 relats, doncs tenia l'opció de treure projectes que tenia en ment, no? En canvi, d'altres contes van sorgir espontàniament. Jo no, normalment no planejo els contes o els llibres que escric, no? Em poso davant de la pàgina en blanc i deixo fluir la inspiració. I d'aquesta manera també van sorgir-ne alguns, no? Vull dir, depèn. Un dia llegeixes un llibre que t'inspira molt i pam, dius, ostres, vull escriure alguna cosa que vagi per aquí. Estic sempre molt oberta a tot per escriure qualsevol cosa.
Bé, aquí podríem, ara que parles d'això d'escriure i com escrius, no? Clar, cada conte d'aquests té unes característiques especials, no? És de les que escrius de nit? És de les que escrius de dia? És de la que vas pel carrer i et surt una idea i la graves? És d'aquelles persones que fan coses així, no? I que parles sola i dius, no, és que estava escrivint la novel·la?
Sí, idees en tinc moltes i les apunto totes a mil llocs diferents. Després ja em costa trobar-les perquè les tinc al mòbil, en tres o quatre llibretes que estan per casa, a l'ordinador. Llavors, al final no saps on estan, no? Però sempre les anoto i les guardo. I a l'hora d'escriure, jo escric millor a partir de les 7 o de les 8 del vespre fins a les 3 o les 4 del matí. Però què passa? Que tinc una filla. Llavors, els escriptors que tenim fills hem de fer sacrificis i escriure pel matí, que per mi és un sacrifici perquè sé que estic més lenta, no estic tan inspirada, però t'has d'adaptar. Al final t'has d'adaptar, no?
Bé, són temes que realment entrem en criminologia, no? Què t'inspira aquesta velocitat que té i alhora també aquest fre de la justícia, no? Per una banda tenim la velocitat del crim i per altra el fre de la justícia. Què t'inspira això?
A veure, la literatura criminal o la temàtica criminal mai havia sigut gaire del meu interès. Però, curiosament, ja saps que la gent va canviant de gustos una mica, sobretot els que són molt curiosos, no? I, curiosament, vaig posar-me a veure una sèrie, que us la recomano, a Netflix, que es diu, crec que es diu Assassinos, Murder, encara la teniu a Netflix. I cada capítol és un assassí que des de la presó explica per què ho va fer o es defensa, o jo no ho vaig fer, no? Perquè molts jo no ho vaig fer. i després també veus el punt de vista de la família de la víctima, no? I està feta molt ben feta. Jo mai havia vist una sèrie així d'aquest tema que estigués tan ben feta, no? I llavors vaig pensar, ostres, m'agrada perquè no només tracta l'assassinat en si mateix, sinó tot el context. Tot el context. Se li dona l'oportunitat a l'assassí de parlar, de donar el seu punt de vista o explicar el que ell vulgui, però també a la família de la víctima o l'entorn de la víctima. Llavors van sortint molts temes, moltes contradiccions i el que és la part humana, tant per bé com per mal, no? Mentides, veritats, etcètera, etcètera, etcètera. I aquest entorn és el camí m'agrada, no? És més psicològic, més, no sé.
L'experiència que has tingut de guionista, en què t'ha influït a l'hora d'escriure?
Jo he fet de guionista de televisió, que és una cosa molt concreta, no? Perquè depèn del programa pel qual estiguis escrivint, t'has d'ajustar molt. T'has d'ajustar molt, no? Jo crec que el que més m'ha ajudat i més m'ajuda a l'hora d'escriure és veure moltes pel·lícules. L'haver vist moltes pel·lícules. Els guions de les pel·lícules sempre m'han interessat moltíssim, fins al punt que inclús me'ls he descarregat d'internet, els he comprat en llibre, i sempre que veig pel·lícules em fixo en moltes coses, però sobretot en com estan escrites i com és el guió. No? I aquí he après moltíssim. Jo crec que un escriptor veient cinema pot aprendre molt, més que escrivint per tele. No? És una cosa que m'apassiona, escriure per tele també, però és, a l'hora d'escriure literatura no m'influeix gaire.
Aquests 10 contes són Algú pitjor que tu, Virgínia, El paquet negre, No confonguis les paraules, L'últim concert, El favor, Triomfar o morir. Una dona torna a casa, El consul del model negre, Entre flames. A cada conte ens mostres un estil narratiu abocador amb una capacitat de captivar el lector, suspendre'ns, de profunditat que abordes en temes universals, també. Què has buscat en cada conte?
En cada conte buscava plasmar alguna de les idees que jo tenia al cap. Ja, com ja t'he dit, tinc masses idees i les he de treure per alguna banda, no? I, clar, un llibre de relats em donava aquesta oportunitat, no? Però és veritat que cada conte volia experimentar alguna cosa diferent. Per exemple, jo sempre havia volgut escriure un western i a Virgínia vaig tenir-ne l'oportunitat. A més, és el conte amb més sentit de l'humor de tots, és un conte molt divertit. Alhora, també, per exemple, volia un llibre de Faulkner, El soroll i la fúria, i el primer capítol d'aquest llibre, El soroll i la fúria, és per mi una obra mestra, no? I volia experimentar aquesta manera d'escriure, no? I això ho vaig aconseguir, o vaig intentar, amb el conte dels nens, amb el conte de No confonguis les paraules. Volia escriure sobre una francotiradora, també. També volia experimentar el que és, bueno, parlar de racisme, per exemple, amb el conte del consum del model negre. I també denunciar, que això en alguns contes van per aquesta banda, denunciar la negligència i els maltractaments, els abusos envers la gent jove, envers els adolescents, els nens, i com aquest maltractament, aquests abusos, aquesta negligència influeix en el seu desenvolupament i en la seva vida com a adults, no? I donar a entendre això, que aquest tracte envers els joves és una cosa, és responsabilitat social. Per tant, quan es cometen algun tipus de no sé, un assassinat, per exemple, no? Ostres, sí, d'acord, però mirem enrere. Aquesta persona que ha patit, què li han fet? No? Per què mata? Per què roba? En el primer conte ja es planteja molt aquest tema, no? Hi ha dos assaltants d'una casa, dos nois joves, que entren a robar, no? I la protagonista es pregunta, ostres, com un tio com aquest ha acabat fent això, no? Què li ha passat? Van abusar d'ell? No el van cuidar bé? Llavors, també m'agrada molt això, no? Plantejar socialment aquesta possibilitat de preguntar-nos per què hi ha gent que fa el que fa, què hem fet nosaltres abans perquè aquesta persona cometi aquests crims o aquests delictes.
Què diries que ens uneix a aquests 10 contes? Quin és el... Has parlat una mica de la criminologia, has parlat d'això, no? Seria potser una de les raons, no? Però n'hi ha d'altres, és la humanitat, no? De les persones que vols destacar, també.
Sí, sí, els somnis que té la gent i com d'altres persones obstaculitzen l'acompliment d'aquests somnis, per exemple, no? Sí, tant amb les víctimes com amb les assassines, eh? Vull dir, tothom té, voldria ser alguna cosa, voldria convertir-se en alguna cosa, sigui gran o petita, és igual, no? Tothom té al cap una mica el que vol en el futur, però hi ha circumstàncies que t'ho impedeixen. Hi ha gent que t'ho impedeix perquè et mata, per exemple, o hi ha gent que t'ho impedeix perquè no et tracten bé o perquè el que sigui, i acabes matant en aquella persona, no? Molts dels meus personatges busquen un alliberament, alliberar-se de càrregues, no? De càrregues psicològiques, de càrregues familiars, etc. Jo crec fermament que l'ésser humà ha de viure lliurement. La llibertat per mi és la principal prioritat per a qualsevol persona, i que se'ns coarti aquesta llibertat és un delicte flagrant, no? Per exemple, per posar un exemple molt, molt senzill, no? L'homosexualitat, no? Que sempre ha estat tan perseguida, continua sent insultada. És increïble. O sigui, com és possible que algú pensi que té el dret a obstaculitzar la llibertat d'estimar de qualsevol persona, no? Doncs sí, molta gent no ha estat lliure de ser com és per culpa d'altres persones, no? De la ignorància general i de la covardia general. A mi, que em coartin la llibertat i jo coartar la llibertat dels altres és una cosa que no m'hi cap al cap, no m'hi cap a l'enteniment.
Entenem, doncs, que aquest llibre també vol ser una denúncia i un prec a la llibertat?
Sí, totalment, totalment. I sí.
Avui parlar d'aquests llibres és parlar precisament d'un tema prou important com són els personatges, no? Personatges són diversos, però bé, tu estàs creant un univers de contes que aquests personatges tots tenen un relat, tots tenen un poder a l'hora de captar el lector. Com es creen els personatges? Com els busques i de quina forma els incorpores a la teva lectura? Bueno, la teva, perdó, sí, a l'hora de la teva narrativa.
Jo sóc una escriptora de personatges, és veritat, m'encanten els personatges i les històries em surten arrel dels personatges. Els personatges tiren de mi. Com els penso, com els construeixo? És al revés. Ells em venen a buscar i quan apareixen en el meu cap començo a escriure i ells mateixos em van guiant per la seva personalitat. Per exemple, això em va passar a l'anterior novel·la, de cop i volta em vaig quedar en blanc i dic, ostres, ara què passa, ara què passa? I mirant enrere el que acabava d'escriure, vaig adonar-me'n de que havia escrit una escena per als meus dos protagonistes en la qual ells mai haguessin actuat d'aquella manera, mai. Per tant, m'havia quedat en blanc perquè havia comès un error. O sigui, ells mateixos m'estaven dient, jo, això jo no ho hagués fet mai. Crec que un es posava a cridar i diu, jo no crido. Llavors ells, clar, són ells els que em guien a mi, no? I en realitat és l'instint, no? Però sí, sé més o menys, o sé molt bé, què farien, com actuarien, què farien a continuació, com se senten, etc. Ara, que apareguin és lo difícil. I jo ja porto mesos pensant ara, no?, en el proper llibre, i estic amb un parell de personatges al cap, però que no acabo de perfilar. Estan aquí al cap, parlen, els poso a diferents escenaris, a diferents històries, però no acaben de perfilar-se del tot, no els veig encara clars del tot i, per tant, no puc començar a escriure. No? Quan els veig clars és quan puc començar a escriure.
Serà un llibre de... també de què? Portarà violència o el llibre, el nou llibre? O n'hi ha per aquí? O...
No sé, mai se sap.
No se sap. Oh, no. Ho dic perquè, clar, si mirem aquests contes, bàsicament els encaixes així una mica, que hi ha una mica de tort, hi ha amor, hi ha odi, hi ha pèrdua, hi ha una mica de tot, venjança, tu explores tots aquests sentits, no?
Sí, i la veritat és que està tenint molt bona rebuda i suposo que la gent el que esperen és que continuï escrivint sobre crims, no? Però saps què passa? Que la gent no se n'adona que en realitat el llibre els està agradant molt perquè a cada relat hi ha una història d'amor. I en realitat a la gent això li encanta, ens encanta, no? Vull dir, els assassinats, però també les històries d'amor són dos ingredients que, clar, tu els ajuntes i és una fórmula perfecta.
Una fórmula de que els teus personatges tenen aquesta vida pròpia. Però jo et diria una cosa. Per què a la gent els agrada tant aquests thrillers, aquestes novel·les d'intriga, i per què no, de violència, de maltracte? Sembla que quan hauríem d'evitar tot això, doncs les novel·les ens fan ressorgir una mica, no? Ens ho recorden, no? I la gent és el que volen.
Sí, és un gènere que funciona molt, sobretot aquests darrers anys. Inclús a la tele, les sèries que veiem en general són molt violentes. Vull dir, és això, són thrillers, sèries criminals, les pel·lícules també, les d'acció, les de gàngsters. I és una pregunta que em faig jo també molt, eh? Com és possible que a la vida real ens horroritzin aquests fets, no? Aquests actes? Som incapaços inclús de participar en una baralla. Ja és algo molt violent per nosaltres, no? Però a la ficció ens funciona molt bé, no? I jo crec que he arribat a la conclusió de que, entre altres coses, és perquè l'escriptor o els periodistes, inclús, agafen un fet tan horrible com pot ser un crim i tan vulgar, perquè al final és una vulgaritat, és una bestiesa absoluta i no té cap glamour, però nosaltres el sofistiquem, no? I convertim, creem una història al seu voltant. Llavors, aquesta història, aquesta sofisticació, és el que agrada, a part del morbo. El morbo de quién ha sido, por qué lo han hecho, qué ha pasado, no? Això que també està molt ficat dintre de l'ésser humà, no? La curiositat, no? De per què. I també, i aquí ja, a veure, això ja és una suposició, l'ésser humà al final és un ésser bastant violent per naturalesa. El que passa que hem construït una societat segura, almenys aquí a Europa, segura, entre cometes, per no matar-nos els uns als altres. Però si ho penses, Josep, abans de la Segona Guerra Mundial, Europa era guerra tras guerra tras guerra. O sigui, no hi havia descans. Fins que els Estats Units no van entrar a la Segona Guerra Mundial i van dir, oye, estamos de vosotros hasta las narices, perquè és que no paráis de guerrear entre vosotros, no? Fins la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda, tot era violència. Vull dir que la nostra naturalesa jo crec que és bastant violenta. Què passa? Que quan coartem aquesta violència per poder conviure i per poder desenvolupar-nos com a societat, necessitem com una fugida, no? Com projectar aquesta repressió en alguna cosa. En què? En l'entreteniment, per exemple. No? I per aquí doncs, traiem una mica aquest nervi, aquesta falera violenta que tenim, no? Una manera pacífica, no?, de fer-ho.
Evidentment. Tenim una qüestió que ens toca de molt de prop, que és el que diu aquí. Hi ha una llum que no s'apaga mai, però tu saps que a la ràdio el tema, i si has fet guions i has treballat amb ràdio i televisió, doncs saps que el temps és molt concret.
Sí, és temps. La ràdio i la tele, sobretot, són temps.
Se'ns ha acabat el temps.
Quina llàstima,
se'ns ha acabat el temps. Però bé, una dona qualsevol torna a casa és el títol d'aquest llibre de Jo, Alexander. Aquí entraríem ja en una altra entrevista, però sí que m'agradaria per què has escollit aquest títol i no has escollit un altre, no? dels que figuren aquí, no? Que n'hi ha algun altre que potser inclús també ells s'hi podria, li podrien posar, no? Sí. Però com algú pitjor que tu o alguna cosa d'aquestes, no?
Tenia pensat com a títol Algú pitjor que tu, però després, quan estava escrivint el conte que es diu Una dona qualsevol torna a casa, em va aparèixer aquesta frase, a la primera pàgina, crec que era, o a la segona, estava escrivint, llavors una dona me n'aniré d'aquí i em barrejaré amb la gent, deia la protagonista, i em convertiré en ningú, en una dona qualsevol que torna a casa. I quan vaig escriure aquesta frase vaig pensar, ja tinc el títol del llibre, perquè cada conte parla d'una dona que comet un assassinat, no? És una dona qualsevol, i vaig decidir. Doncs, en castellà, també ha sortit el llibre en castellà, Una mujer sí. cualquiera vuelve a...
I també, bé, evidentment té una altra projecció, eh? El català és una cosa i el castellà, doncs, té diures i fronteres, parlant així.
Sí, sí, sí. Cada idioma té.
Exactament. Escolta, estic molt content d'haver compartit aquesta estona amb tu, però acabem amb música. Quina música hi posaríem?
A mi m'agrada molt una cançó que es diu Son of a Preacher Man, de la canta la Dusty Springfield, i és una cançó que m'encanta des de que jo tenia 14 anys. Després el Quentin Tarantino la va posar a Pulp Fiction i la va tornar a fer famosa, però a mi ja m'agradava molt. I és això, el hijo del predicador, el fill del predicador, son of a preacher man.
Doncs molt bé. Doncs si em passes l'enllaç, doncs buscaré, i el nom concret, buscarem aquesta cançó i la posarem al final.
Molt bé.
Doncs Jo, Alexander, m'ha generat moltes preguntes, moltíssimes, però bé, com que sé que d'aquí pocs dies doncs, sortirà un altre llibre, si no és aquest any, serà l'any que ve, però són pocs dies, doncs sí. Espero poder tornar a conversar amb tu sobre la teva literatura, una literatura fascinant, literatura que ens porta a descobrir molts personatges, que és aquesta vida que tu li dones a la literatura. Moltíssimes gràcies i gràcies per fer-nos viure aquests contes que avui tenim aquest llibre Una dona qualsevol torna a casa, un llibre de Jo, Alexandre, editat per Columna. Moltes gràcies.
A tu, Josep, gràcies. Son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Always easy, no matter how they try. When he started sweet
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Bé, i avui us volem presentar una nova novel·la. Parlar d'aquesta novel·la és parlar d'una novel·la excepcional, una novel·la diferent, una novel·la d'aquelles que et diverteixes només de veure-la en portada i penses, què hi ha aquí? Això és un conte? La veritat és que ens transporta amb aquesta facilitat d'entendre com pot ser una vida dura, però alhora també fàcil. I fàcil amb l'exemple. Tenim aquí una novel·la, com dèiem, que ens porta a entendre de forma les persones amb l'animalització, que diu ell. Uns personatges que ens ofereix uns moments d'ironia i felicitat. El tema d'aquesta novel·la és, bé, és novel·la-assaig, perquè aquí el que ens porta és a descobrir el que pot passar, el que va passar a una família quan espera un nadó, amb un futur incert, i per això es diu el futur, és una petita flama. I estem amb Jordi Nopca. Parlar de Jordi Nopca és parlar d'un escriptor, un company, jo diria, parlar d'un company periodista, que ens trobem en moltes rodes de premsa. Tinc la sort de poder conèixer doncs, gent que escriuen, i a vegades et penses, igual tu acabaràs fent un llibre, no? Però això serà una altra història. Una història d'aquesta novel·la és una novel·la brillant, imaginativa, plena d'emoció, plena de paternitat, i és que tenir un fill et canvia la vida. Tots hem tingut, jo també he sigut pare, i a la novel·la m'ha recordat aquells moments incerts, aquells moments d'estructura que dius on anem, què farem, i què ens trobarem. Bé, el text de la novel·la, com us dèiem, és imaginativa, és excepcional, i alhora també aquests personatges, uns personatges que ens porta a lluir la seva animalitat.
Això...
Jordi Nock.
Bon dia.
Ens ha complicat la vida, però ens ho has fet molt fàcil.
Sí, està bé això que diguis que he complicat una mica la vida, el lector potser, però també l'he fet fàcil perquè, esclar, jo porto 5 anys que en comptes d'escriure novel·les, com qui diu, el que faig és sobretot explicar contes a la nit. I aquests contes, sovint, són contes protagonitzats per animals. No perquè jo ho vulgui, sinó perquè molts contes per nens i nenes són contes protagonitzats per animals. Llavors, va passar que enmig de la meva desesperació com a pare acabat d'estrenar amb un fill que no tot...
Sí, t'he vist amb tu, que he retratat, eh? M'he vist jo, una mica.
Clar, doncs amb un fill que no dormia, amb un fill que em feia la vida impossible, doncs aquesta desesperació va acabar, diguéssim, donant lloc a una veu que en un primer moment s'expressava d'una manera potser una mica assagística, com deies, perquè, clar, reflexionava sobre aquell present incert en el qual es trobava, però també imaginava quin futur podia esperar, no només en aquella petita família, un dels animals més esquerps, tímids, sigilosos i enigmàtics, per mi, és l'eriçó. I així va ser com vaig imaginar un pare eriçó amb una parella eriçona que tenen un eriçó, un eriçonet, en un món difícil, no? Un món en què el canvi climàtic és evident i fa estralls, un món en què el populisme d'extrema dreta apareix i fa mal, per dir-ho així, i un món en què la idea de compromís te la trasllada a tu i es converteix en un problema, no? Perquè clar, aquest personatge no és un personatge 100% pur, per dir-ho així, és un personatge que en un determinat moment de la novel·la, per raons laborals, accedeix a cometre, diguéssim, un petit acte de corrupció. I a partir d'aquí diguéssim que, clar, la novel·la és una novel·la de paternitat, però és una novel·la de misteri, no? Perquè és una novel·la sobre fins a quin punt estem disposats a corrompre'ns i a acceptar que el món dels adults és més fosc del que sembla.
Però tu volies fer una novel·la o volies fer un assaig? Perquè, clar, tu m'estàs explicant la teva vida, m'estàs explicant la realitat de molts pares que es troben en una situació com la teva, no? Sembla que tu vegis no fer una denúncia, però fer una declaració d'identitat, no?
Sí, suposo el punt de partida és més, diguéssim, és biogràfic, perquè hi ha el fet de ser pare, però a partir d'aquí es tracta d'experimentar, i la novel·la jo crec que és una història d'aventures mentals considerable, perquè és un personatge que dona moltes voltes a les coses, però en un determinat moment també és una història on hi ha acció, no? Perquè, clar, és una novel·la que es planteja una cosa tan ambiciosa que quan jo ho escrivia, doncs, a vegades m'espantava, no? Que era, som a temps de salvar el món? Esclar, és una pregunta molt gran. Jo no m'havia fet una pregunta tan gran en una novel·la. Però, esclar, es tractava d'explicar-la en forma de novel·la, no? Per tant, hi ha aquests personatges, tots ells animals, amb conflictes, en una societat urbana, perquè són animals que viuen en una ciutat. De fet, l'Arissó és un informàtic que treballa en un museu i ell s'ocupa de mantenir, diu, l'estabilitat dels sistemes, no? De detectar virus, d'arreglar equips, tot això. Però al mateix temps és un personatge que, per raons del seu passat, és algú que tenia una pulsió artística a dins, no? I llavors la vida adulta ha fet que aquesta pulsió artística quedés en un segon o un tercer pla. És una novel·la una mica de com l'edat adulta també enterra les teves il·lusions i la teva ambició, i d'alguna manera aquesta edat adulta que això tot això t'ho enterra, després permet que torni a la superfície una part d'aquest jo adolescent que tenies, que era el jo artístic, ambiciós, una mica desmesurat, i llavors et torna només una petita part d'això, i amb aquesta petita part has d'aconseguir construir-ho tot, la teva vida i la vida dels altres.
Deixem-ho que us presenti Jordi Nopca. Jordi Nopca és escriptor, periodista, llicenciat en periodisme i teoria de la literatura, i redactor i coordinador del suplement de llibres Ara Llegim, el diari Ara. Precisament l'hem de felicitar perquè ja porta més de 1.000 articles sobre literatura i cultura. Ha estat una persona que la seva experiència l'ha consolidat com una veu clau per entendre el panorama literari contemporani català. Ha rebut molts premis. A la teva ombra, per exemple, va ser un dels premis més importants, que va ser el primer premi Proa, però també n'ha tingut molts altres. Per exemple, Puja a casa, el 2015, és un recull de contes molt ben valorat per la crítica, que ha transcendit a més fronteres i que s'ha fet amb traduccions a castellà, anglès i neerlandès. Ha escrit el Talent, amb l'Abreu, el 2012, entre altres també les antologies i relats que destaquen a Nits d'Estiu, Univers, el 2020, i Barcelona 2059, Mai Més de Llibres, el 2021. Parlar de Jordi Nopca és parlar d'un autor que és un clar exemple d'escriptor que combina la producció literària de qualitat amb una tasca crítica periodística. Per tant, jo no sé fins a quin punt arriba la ironia reflexiva que ell ens dona a conèixer amb aquest llibre, o això és un descans per ell a l'hora d'escriure. Com ho entens tu?
Per mi, escriure novel·les és un alliberament, perquè és on em permeto treballar sense cap mena de constricció. Potser pel fet de dedicar-me al periodisme i fer promoció de lectura a través de clubs de lectura i tot el que sigui treballar a favor de la literatura. Potser per això, com que la feina la tinc a una altra banda, quan em poso a escriure una història, penso, no hi ha d'haver límits. no hi ha d'haver constriccions i no has de tenir por. És a dir, jo sóc una persona que en general a la vida podríem descriure-la com algú que té determinats temors o fins i tot és poruga en alguns aspectes, però quan estic a dins d'un text de ficció és on em permeto excavar en la veritat d'allò, no? I llavors, en aquest sentit, és clar, aquesta novel·la, que és veritat que parteix d'un fet personal, el fet personal no deixa de ser només una excusa per construir tot un món, que és el món de tots aquests animals que conviuen, que a vegades s'odien entre ells, i que estan sotmesos a reptes molt, molt grans, no? Això mateix que dèiem del canvi climàtic, de trobar-se en un ambient de desconcert molt gran, de pèrdua dels ideals, de suplantació potser d'aquests ideals pel populisme, no? De trobar-se en una societat democràtica però al mateix temps amb tocs autoritaris. Clar, totes aquestes idees al final es tracta de posar-les a dins d'una història que funcioni com a història, no? Que sigui, i això sí que és una cosa que m'obsessiona molt, no? Que sigui com un mecanisme. Al final, suposo que sóc d'aquell tipus d'escriptor que pensa els llibres com un rellotge i aquell rellotge ha de tenir-ho tot exactament al seu lloc perquè continuï girant, no? I en aquest sentit, una gran feina, diguéssim, de la meva literatura és eliminar. I hi ha un moment llarg de la vida creativa, diguéssim, que és construir i el text, i hi ha un altre moment llarg que és anar-lo cisellant, no? Anar-lo matisant i anar eliminant moltes històries i subtrames que en un primer moment apareixien, no? En aquesta història.
Tu comences fent periodisme i te'n vas a la literatura, o és al revés?
No, va ser al revés. Diguéssim, jo quan era molt petitet, tenia 7 anys, em van regalar una llibreta molt, molt molt petitona, de color de cobertes verdes, i allà vaig escriure un conte que deia hi havia una vegada una casa i van entrar uns lladres però no van trobar-hi res. I llavors era el conte i un dibuix d'una casa amb els lladres amb les mans buides. I això va ser conscientment la primera vegada que vaig escriure un conte. I era amb 7 anys, amb aquesta llibreteta, perquè vaig pensar: has de fer alguna cosa, aquesta llibreta no es pot quedar buida, no? I a partir de llavors va coincidir que començava a llegir, 6-7 anys, em va agradar sempre molt, molt la literatura. De fet, clar, una novel·la com aquesta no deixa de ser com una mena de tornada també cap als contes que jo rebia. Però, esclar, ara jo me n'explico un per adults. No? I quan jo era petit, amb 7-8 anys, és clar que hi havia molts llibres d'animals que també em fascinaven, no? I potser no eren protagonitzats per eriçons, perquè vaig buscar un animal que no estigués molt representat en literatura, però esclar, hi havia molta literatura d'animals que a mi em va marcar. I després, a l'adolescència, per exemple, recordo que un llibre que també m'ha impressionat molt va ser La rebel·lió dels animals, de George Orwell, que justament és un llibre en què la idea de totalitarisme i és central, no? Molt més centrada, diguéssim, en aquell moment de la Segona Guerra Mundial, amb Hitler i Stalin, no? Aquí, diguéssim, que l'amenaça del populisme d'extrema dreta és tan universal i difusa que m'era impossible situar-ho en una realitat concreta, perquè podria ser qualsevol país, podria ser Europa, podria ser Estats Units, podria ser Àsia, Àfrica. És una novel·la que passa, diguéssim, en un espai que, ho deia, és un espai potser més mental que no pas un espai físic.
A mi m'ha agradat molt l'atenció el fet de que estiguis parlant sempre d'animals. Què és el que t'atrauen dels animals? Perquè una cosa és explicar contes i l'altra és crear-los com a personatge.
El que m'interessava de l'animal és que a l'hora, per exemple, de llegir faules o escriure faules, per herència, nosaltres atribuïm unes característiques concretes a cada animal, no? Per exemple, al gos li podem dir que és un animal fidel, al gat podem dir que és intel·ligent i curiós, el cavall, doncs, intrèpid, no?, o resistent. I aquí es tractava de veure què podia oferir a la literatura un animal com l'eriçó, que és un secundari, un animal que no ha sigut gaire protagonista. I vaig pensar que el que podia oferir l'eriçó, una mica en la línia de l'herència aquesta grecollatina que tots tenim a sobre, era que, a diferència del que diu Arquíloc en aquell poema, en aquell fragment que ha sobreviscut, que és que la guineu sap moltes coses i l'eriçó només en sap una, però d'important, vaig pensar que en el món actual l'eriçó ja no sap aquesta cosa important. L'eriçó també està desconcertat i l'eriçó se sent igual de perdut que els altres. Llavors em va semblar que era un bon símbol per tirar endavant una història, no? Perquè aquest eriçó, que aparentment per substrat hauria de ser un eriçó amb un punt de saviesa, aquesta saviesa ja no la té, li hem pres. I això em passa amb la majoria d'animals del llibre, no? Jo jugava una mica amb la idea de què podia atribuir-li al lector i com podia jo canviar aquest prejudici, potser, que tots tenim sobre determinades espècies, i portar-ho a un terreny d'incertesa, de dubte i de transformació, no? Per exemple, l'os polar, diries que és un animal ferotge, no? Esclar, doncs l'os polar d'aquesta novel·la és el company de feina de l'eriçó, per tant, estan forçats a entendre's. És a dir, que és un os polar que, si és ferotge, ho serà en un determinat moment, però, en realitat, és un animal que està obligat a seguir el pacte social.
Sí, jo vaig seguir...
Jo escrivia i pensava que m'estava tornant boig.
Però això no passava al bosc, passava en una ciutat.
Sí.
Llavors, sí. Aquí també, o sigui, tu el que fas en la novel·la és transportar la vida animal,
sí,
o fins a sentir els que som d'aquí animal, una mica transformar-nos en sí, algun tipus d'animal, no?
Sí.
I llavors el que penses és tu, i tu qui series? Tu has pensat això? I tu, jo
quin animal seria?
Jo quin animal podria ser?
Jo diguéssim que, per desgràcia, fa cinc anys que em temo que no puc ser altra cosa que un eriçó.
Un eriçó?
Em temo. Tinc la sensació
que... Ho dius pels cabells?
No, ho dic per... O sigui, ho dic perquè, clar, suposo que molts dels dubtes existencials que té aquest eriçó en part venen de preguntes que jo mateix m'he fet, no? Sobre l'amor, el desig, la convivència, la intimitat, el fet de passar d'un jo a un nosaltres. Totes aquestes idees, per força, jo les he anat traslladant al personatge. I indefectiblement em sembla que no puc ser altra cosa que un eriçó. El que passa és que l'eriçó humà que sóc, per sort, diguéssim, no ha viscut cap trama de corrupció, no s'ha sentit amenaçat per la policia, no ha tingut la sensació que qualsevol dia el vindrien a buscar i el jutjarien, no? Perquè, clar, aquest eriçó meu és molt kafkià en molts sentits. Kafka, per exemple, va ser molt important per mi a l'hora de pensar els animals, perquè Kafka té molts contes sobre animals. I són contes en els quals, que ell li diu faules també, són contes que no són per nens, són contes clarament per adults.
Estem parlant de faules.
Exacte.
Eh? I en un primer moment tu penses això, no? Hi ha dues preguntes que te l'he de fer, sí o sí, no? Una d'elles és, normalment, quan tens parella, suposo que és el cas, és el cas aquest, clar, i ella es veu retratada aquí, quina és la reacció?
Quina és la reacció? Aviam, hi ha moments de la vida en què que la reacció, diguéssim, és més positiva, i hi ha moments que és més de rebuig, no? De dir, ostres, no sóc així. Però en aquest cas, diguéssim que el fet d'agafar i construir un món d'animals, d'alguna manera a mi m'ha blindat a l'hora de pensar que els altres es poden sentir identificats, no? Perquè, i per exemple, no? Doncs a casa, jo crec que a la meva parella en realitat li ha semblat bé que els dubtes i els neguits d'algú que patia, com era aquell pare, els hagi transformat en una faula que a vegades és divertida, a vegades és angoixada i que és una història d'aventures. No? Jo crec que això ho ha valorat positivament.
El nen ja es veurà, eh? A veure com,
el nen ja
com
ho veurem, sí.
Eh?
Sí.
De tota manera, hem trobat aquí aquesta novel·la que combina la intimitat familiar amb un context d'inestabilitat política, social, i que ens porta a treballar amb aquesta dualitat. Ha sigut complicat, això de barrejar família, política...
En realitat, no, perquè de seguida vaig adonar-me que la intimitat d'aquests personatges quedava molt, molt, molt influïda per un context sociopolític que cada vegada tenia més importància. No? O sigui, és una novel·la sobre com la gran política i les grans decisions acaben afectant les cases portes endins. Llavors, com que vaig treballar molt en aquesta línia des del principi, no va ser difícil. Al contrari, o sigui, a mi em va ajudar molt que pogués ajuntar dos fils aparentment tan allunyats, no? Que és la vida domèstica i la vida política. No? Les accions que fan que el planeta vagi a pitjor, no? Que el planeta pateixi estralls, i un personatge que creu que pot salvar-lo. No? Aquest planeta, llavors, es tracta de, en aquest cas, com de barrejar dues fragàncies, perquè a vegades, doncs, dues fragàncies que són totalment antitètiques, però que, per art de màgia, diguéssim, crec que estaven íntimament connectades.
I l'última pregunta seria el futur. És una petita flama, d'on surt això?
El futur és una petita flama, és un títol que com tots els títols, intento que sigui polisèmic, i en aquest sentit, per exemple, inclou la idea que el fill, els pares, li diuen que és una petita flama, no? Perquè diuen que ha incendiat les seves vides, però després la petita flama és la flama que es converteix en un incendi global, no? Que crema un país o que crema tota una realitat, i la flama és també la flama de l'esperança, no? Perquè, és clar, aquest fill incendia les vides, les transforma, les converteix en una cosa nova, diferent, i jo m'atreviria a dir que millor que les vides que tenien abans de tenir un fill. Llavors, en aquest sentit, per mi, la petita flama és una flama més d'esperança que no pas una flama de destrucció.
Per mi, aquest llibre és un llibre que t'obre una flama, troba un futur dintre una petita flama. Què vol dir això? Que la flama arriba, que tu llegeixes, intentes apagar-la, però no s'apaga, tot el contrari, sinó que s'escampa i et marca el futur. Doncs, Jordi Nopca, moltíssimes gràcies, moltes felicitats. Però nosaltres acabem amb música. Quina música podríem posar aquí per acabar aquesta entrevista?
Doncs jo, per exemple, així improvisant, hi ha una cançó de Leonard Cohen que es diu precisament The Future, el futur, que és una cançó que vaig tenir molt al cap mentre escrivia el llibre.
Doncs Leonard Cohen, per acabar aquesta entrevista, esperem que t'ho hagués passat bé,
com
nosaltres. I bé, disfrutar del llibre. Convidem a tothom que vegin que aquesta flama no és una flama que es pugui apagar, sinó que, al contrari, és una flama que ens dona vida i de petita es fa gran. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Fins aquí aquest programa. Avui hem conegut a dos llibres. El primer, Jo, Alexander, ens ha presentat Una dona qualsevol torna a casa, un llibre de columna. El segon, Jordi Nopca, ens ha presentat El futur és una petita flama, de prova. Esperem que us hagi agradat. Adéu-siau i fins aviat.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig, editat i presentat per Josep Genescà.
Són les 11:58.
Ets de les comarques de Barcelona i t'agradaria treballar al teu territori i pel teu territori? Has pensat mai que l'administració local és una bona opció de futur? Has acabat la carrera en els últims 5 anys? Si t'has graduat en enginyeria industrial, economia, arquitectura o dret, apunta't a les beques Fes Maig Local que convoca la Diputació de Barcelona. Trobaràs tota la informació a la web diva.cat/web/beques. Diputació de Barcelona.
Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. El gremi de la pagesia catalana es prepara per mobilitzar-se demà dilluns. De moment han confirmat protestes en una tretzena de carreteres del país. Està previst que les marxes dels agricultors tallin les vies i impedeixin la circulació, com va passar fa un any. Bona part de la pagesia vol sortir de nou a les carreteres, malgrat el desacord d'entitats com Unió de Pagesos, que ha advertit que no secundarà aquests talls. Els talls previstos fins al moment es faran a l'AP7 a l'Aldea, al Baix Ebre, a l'A2 entre Jorba i la Panadella, a l'Anoia, a les Bordes, a l'Alta Ribagorça, a la C25 a Vic, al costat de la B-4601, a l'AP7 a Llorenç del Penedès, a l'enllaç de la C-16 amb la C-25 a Sant Fruitós del Bages, a l'AP2 entre Vilarrodona i la Bisbal del Penedès, a l'AP2 també entre les Borges Blanques i Soses, al Segrià, i a l'A2 a l'enllaç amb la C-13 al Col·legi. També estan previstes protestes a la rotonda de Santa Llogaia, a Pontós, a l'Empordà, l'AP7 a la Roca del Vallès, a Balaguer, a la Cruïlla de la C-12 i la C-53, i a la C-38 al Molló, al Ripollès. A tot això, avui el sindicat, de fet aquest mateix migdia, el sindicat Unió de Pagesos tanca el seu congrés que està celebrant aquest cap de setmana a Mollerussa, confirmant un relleu molt important a la seva executiva i fixant el full de ruta pels pròxims anys. Joan Cavall deixa de ser coordinador nacional de l'entitat després de 25 anys al càrrec. Esperen ara que la Generalitat compleixi amb els pactes als quals han arribat, posant especial èmfasi en la reducció de la burocràcia. En successos, el conductor d'un cotxe va patir un accident la mitjanit d'aquest dissabte a la P7 a Castellbisbal, al Vallès Occidental. Va fugir corrent del lloc i va ser detingut poc després amb 1,5 kg de cocaïna a sobre. El turisme va sortir de la via i va xocar contra una tanca. El conductor, un home de 27 anys, va fugir del lloc abandonant el cotxe enmig de la via sense senyalitzar i en una zona poc il·luminada. Una patrulla dels Mossos va localitzar-lo corrent per un voral i va interceptar-lo en l'escorcoll. Se li va trobar, a més de la droga, va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. L'arrestat va passar a disposició del jutjat en funció de Guàrdia de Rubí. En cultura, el 47 de Marcel Barrena ha guanyat el Goya a la millor pel·lícula ex aequo amb La infiltrada d'Arantxa Echevarría en una decisió inèdita en els premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Repet